Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y es el momento de la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantadíssim de parlar amb vosaltres. Que, per cert, estava mirant la previsió, ara que estan dient, no, l'Alberto estava comentant allò, disfruta el fin de setmana i aquestes coses. Si us agrada la pluja, serà un cap de setmana fantàstic. Estava mirant la previsió de la meteo de cara a aquest cap de setmana, i de cop i volta, ahir no hi ha res, però avui mirava i tot s'ha il·luminat com un arbre de Nadal. És una cosa, hi ha alertes per tot arreu, per pluja i neu, per pluja i neu. I les alertes ja comencen aquesta tarda, demà al matí ja comencen totes les alertes per Costa Brava, Terres de l'Ebre. Però ja dissabte a la tarda sembra un arbre de Nadal al mapa de la meteo, de les alertes del Meteocat per intensitat de pluja i neu pràcticament a tot Catalunya. Unes alertes que, és a dir, que es preveu una bona llevantada, la que se'ns tira a sobre, una llevantada prevista de cara a aquest cap de setmana, que ja no podia ser el cap de setmana. Ostres. Bé, dit això, després entrarem més en detall. Conforme aquesta llevantada que, bé, aquestes alertes, estava comentant que ja aquesta matinada i demà dissabte es preveu pluja i neu a tot el territori, amb especial atenció a comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre, tota la Costa Daurada, des del Garraf cap a baix hi ha una alerta, però és que per la tarda ja això es multiplica sobretot per intensitat de neu, sobretot al Pirineu Central i Oriental, una nevada que es preveu, o això diuen els models, força important, i una alerta a tot el litoral i prelitoral per intensitat de pluja, de neu, per l'estat de la mar, és a dir, una llevantada de les sembla potent en aquest cas. I unes alertes que s'estenen ben bé fins diumenge al matí. A partir de diumenge la cosa ja començarà a suavitzar-se, però continuarà la pluja, també previst durant tot el diumenge. Bé, dit això, sobretot per si teniu plans del cap de setmana. Bé, no quiero fastidiar el plan a nadie, però és lo que hay. Vull dir, si no us han dit el temps, és el que hi ha. Pluja i neu. Dit això, entrem en una altra matèria. La matèria dels diners. La matèria dels diners públics. Dels diners públics. La matèria de la financiació. Ja sabeu que, i amb això està tothom molt pesadet, amb el tema del finançament, no? D'aquest acord de finançament d'autonomies que té en marxa el govern per repartir més diners entre totes les autonomies. Bàsicament, totes les autonomies estan en contra d'aquest nou model de finançament, totes, crec que no hi ha cap que estigui a favor, excepte una, Catalunya. Excepte Catalunya. Bé, fins ara estàvem escoltant, o almenys jo per la situació i per allò que estava escoltant els polítics, presidents d'una comunitat, presidents d'altra, el president Illa, a la ministra d'Hisenda, estava escoltant tot el que deien. Clar, és que no et pots fiar, sincerament, perquè us he de dir una altra cosa. Quan un polític el diu una cosa, és que no et pots fiar, i fa ràbia dir això, però és que és així. Sempre penses que alguna cosa hi ha darrere, que realment hi ha alguna cosa al darrere. Llavors, què dius? Com treure l'aigua clara si aquest model de financiació és bo, és dolent, va bé, no va bé, és necessari o no és necessari? Nosaltres com ho sabem, això? Hem de parlar amb economistes, hem de parlar amb gent que entengui de tot això i que faci una analítica del tema. Doncs intentarem treure l'aigua clara sobre si això ara mateix, tal com està, és bo o dolent. Funciona o no funciona? D'on surt tot això? Perquè no oblidem que és molta pasta. D'on surt la pasta? D'on surt la pasta? Perquè les autonomies són una trituradora de diners públics. Com va això? Bé, en parlem amb el senyor Gonzalo Bernardos. Ell és economista entès en el tema i, a més, professor d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Gonzalo, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Gonzalo. Va, faré la primera pregunta així a cara a perro, i és, això és bo o és dolent, aquest acord de finançament?
Mira, jo et diria, i te reformaria la pregunta,
vale,
i te diria si és just. Jo diria que no és just.
Vale.
Per què? Perquè, fixa't, en la Constitució espanyola diu que els sistemes impositius han de ser progressius, de tal manera que generin redistribució de la renda, que es beneficiin més aquells que menys renda tenen i, per tant, que es perjudiquin relativament els que tenen més renda. Aquí, doncs, és tot el contrari. Pretenen beneficiar a una autonomia rica com és Catalunya.
Aha.
Per tant, des de la perspectiva dels sistemes impositius que estan en tots els països que volen la redistribució de la renta, aquí és el contrari. Aquí són els pobres que donen diners als rics. Clar, el govern no et diu això. Diu, mira, no, és que tothom rebrà més diners. Sí, rebrà més diners perquè l'administració central posa més diners. Però, clar, si l'administració central té menys diners perquè ara els posa per les autonomies, passa el següent, que o rebem tots menys prestacions de l'administració central o l'administració central haurà de pujar els impostos.
D'acord.
Per la senzilla raó de que, fixa't, té que gastar més en infraestructures, té que gastar més en pensions i, sobretot, ha de gastar més en defensa. Llavors, què succeeix? Doncs, resguarda el mateix, que els que guanyen, que en aquest cas, indiscutiblement, és Catalunya, guanyen cada ciutadà menys del que realment diuen. I els que perden, per exemple, Extremadura, Castella-La Mancha, Galícia, perden més del que a priori sembla.
Carai, no està gens malament, però realment Catalunya està infrafinançada, llavors, o no?
Mira, és que el tema és el següent. El tema és trobar una justificació econòmica que permeti que persones que no són independentistes ni nacionalistes es transformin per aquesta via en independentistes i nacionalistes. I t'explico.
Hi ha darrere un què polític.
Exacte. Llavors, jo necessito una justificació econòmica i utilitzo el que s'anomenen les balances fiscals.
Sí.
Val. Les balances fiscals, hi ha més de 16 maneres de calcular-les. Però si per la Generalitat de Catalunya les balances fiscals són tan importants, per què calcula les balances fiscals i li dona una importància impressionant de Catalunya respecte a la resta d'Espanya? I per què no les calcula dins de Catalunya? Perquè dins de Catalunya està claríssim que els de l'àrea metropolitana financem a la resta de Catalunya. A mi ja em sembla bé. I ja em sembla bé perquè crec que el que més té, doncs, ha de donar diners als altres perquè puguin tenir un adequat nivell de vida tots a Catalunya. Però és que a mi, que els de Catalunya financin els de l'àrea metropolitana financin els de Tortosa i Amposta, a mi em sembla bé, però també em sembla bé que ajudin els d'Extremadura, els d'Andalusia. Els independentistes i els nacionalistes, no.
D'acord. Entenc. Bé, des d'un punt de vista d'impostos, perquè en el fons el ciutadà el que mira davant de tot això és tots els impostos que paga, no? El que els treuen. Clar, a Catalunya, si parlem d'això, tenim una pressió fiscal enorme, no? Més gran que la resta d'Espanya. És així?
És així. I tu pensaràs que tenim una pressió fiscal tan gran i que aquesta pressió fiscal, que és la més elevada d'Espanya, és perquè tenim una sanitat i una educació fantàstiques. Deixa'm que et doni dues dades,
sí,
perquè anem a veure a on van els diners.
D'acord.
Anem al 2008. El 34% del pressupost de la Generalitat anava a sanitat. Ara, el 23%. Anem al 2008 una altra vegada amb educació. El 22 anava a educació. Ara el 17. on estan els diners?
Clar, aquí, aquesta seria la pregunta. I tota aquesta diferència d'inversions en educació i sanitat, en aquest cas, on va tot aquest diners? Cap a on ha anat?
Doncs van al que jo anomeno despeses que afavoreixen més els polítics dels que són la sanitat i l'educació. El polític creu que la sanitat i l'educació, la despesa que es fa, no, el ciutadà no la sap valorar suficientment. Llavors, el que succeeix és que va a subvencionar milers d'observatoris, a donar subvencions a dojo, que a persones que poden ser grups de pressió, que poden sortir al carrer, que poden parlar contra ell, que poden escriure contra ells, yeah. I això s'anomena control social. Per exemple, tu creus que nosaltres hem de pagar, encara que sigui poc, 10.000 euros a una persona que fa la volta al món en català perquè escriu en una pàgina web en català les seves experiències? Això són els diners públics. Un altre. Tu creus que l'Ajuntament de Barcelona ha de pagar a uns senyors molt lligats a Ada Colau i els comuns un local en Ronda Universitat que arriba al mes perquè escriguin sobre l'habitatge?
Mare meva. Mare meva.
És a dir, és indiscutiblement essencial fer una auditoria de la despesa pública. I a Catalunya és molt decepcionant, per no dir-te, de tots els diners impressionants que es van gastar fa un temps en promoure internacionalment la independència de Catalunya. Perquè aquí, en aquella època, jo recordo que tothom deia no, això ho paga rics que són molt independentistes, i hem vist que d'aquests no n'hi havia, claro, i que tot sortia dels diners públics. Després també hi ha que recordar que va haver un senyor que s'anomena Artur Mas, que deia que havia que retallar. Es va retallar molt en sanitat i educació. Tornar a la posició de partida, 2008, no s'ha tornat, ni hi ha perspectives de que es torni.
Doncs, senyor Gonzalo Bernardos, economista, professor d'Economia de la UB, escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Igualment, moltes gràcies.
Pues et diré una cosa. M'acaba de deixar fet caldo, eh? Ara, et dic una cosa. M'ha deixat fet caldo perquè és un cop de realitat, això. És un cop de realitat, en aquest cas, eh? És un cop de que si pares a veure cap on va tots els diners públics, aquí, si aixequem la catifa, tindríem un què, eh? Tindríem un què. Si realment comencem a mirar, ara que parlava de les retallades a l'educació, a la sanitat, que és una cosa que no podem dir que no ho sabíem, perquè és una qüestió que veiem cada dia, i a més hi ha vagues i mobilitzacions davant de tot això pels diferents sectors, però és igual, anem a parlar i anem a ajudar a altres històries que no tenen res a veure, però sí tenen res a veure amb un rerefons polític i de vot captiu. El que acaba d'explicar Gonzalo, en aquests 7-8 minuts que hem estat de xerrada, és un d'aquests cops de realitat que tenim avui en dia, a tot el territori. Ja no només parlo de Catalunya, en aquest cas, és la part que ens toca, però és que és una realitat, i si anem rascant pressupostos a pressupostos, ajuntaments a ajuntaments, segurament alguna cosa hi trobaríem. No a tots, afortunadament. I en els que no a tots, afortunadament, és perquè no tenen pobres pressupost, sinó que el reclamen. Bé, dit això, que el que nosaltres podem fer només és posar xerrades i diferents opinions i que vosaltres traieu aquestes conclusions, jo no sé si arribarà un moment que es pugui realment arreglar. Imagineu tots els diners, tota la pasta que se'n va a llocs que possiblement no són profitosos precisament pels que posem aquests diners, que som els contribuents. Bueno, no nos calentaremos más, ¿vale? Porque tenemos muchas cosas y moltes coses xules per xerrar. La següent cosa de la xerrarem de seguida i ens serrem de seguida és d'aplicacions. Aplicacions per tractar depressions. Com saps aquestes... Bueno, tu, per exemple, estàs trist o necessites una autoajuda o creus que en aquell moment necessites algun què, doncs, directament, moltes persones, o que creus que tens una depressió, vas directament a buscar alguna aplicació pel mòbil que et pugui ajudar a fer aquest tractament. Això és una realitat, eh? No m'ho estic inventant. Moltes persones ho fan, això. Però, d'entrada, on van aquestes dades tan sensibles de la teva salut? I després... Funciona aquella aplicació pel que tu estàs buscant? Està comprovada? Spoiler, no. De seguida en parlem d'això, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Pau Víctor, que ens atén des de la concentració i des d'allà.
Ens ha faltat la guendia del pastel, que diríem que és la Champions, però bueno, crec que hem fet un any molt i molt bo i bueno, espero que l'any que ve puguem repetir-lo i millorar-lo.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas a Expósito porque...
Encendemos la linterna en Nuuk.
Siempre está donde ocurren las cosas.
La capital de Groenlandia.
Sobre el terreno.
Asistimos a una semana absolutamente fundamental para el futuro de Europa.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
No hay preocupación con el tema de Groenlandia, tanto en los medios, en la política, pero sobre todo en la gente, en los daneses.
Preocupación hay, pero los daneses están muy unidos. Los daneses tienen esa seguridad de que su gobierno...
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pues inevitablemente sale Donald Trump por alguna parte. Es que es imposible esquivar. Si Cuba porque la amenaza, si Groenlandia porque la quiere. Inevitable, es inevitable.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Ya no quiero esperar porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela.
Parlem d'una cosa molt seriosa, com és una depressió. O la sensació que la tens. Ja sabeu que moltes persones, quan estan en determinada situació, el que busquen és una autoajuda. I la primera intenció per veure si això és així o no, o per... no seria un autodiagnòstic, però una cosa molt semblant, buscant ajuda, busques aplicacions. Hi ha moltes d'aquestes, eh? Moltes aplicacions per ajudar-te, autoestima, depressió, etcètera, etcètera. Ara, primer, en el fons estem parlant de salut mental. On van aquestes dades de salut mental tan sensibles? Doncs a les empreses d'aquestes aplicacions. Això per començar. Quina utilització fan? Això ja no ho saps. I després, i encara més important, o igual d'important, funcionen? Un projecte de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya, doncs està analitzant això. En parlem amb la Carme Carrión, investigadora principal de l'eHealth Lab de la UOC. Carme, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Saps, i una cosa, quan estava llegint tot això, m'he quedat una mica frapat pensant o veient que la majoria d'aplicacions que hi ha al mercat ara mateix no estan basades en evidència per al tractament de la depressió.
Així és. De fet, si tu vas als markets habituals, tant de Google com d'Apple, i busques aplicacions de salut mental o de molts aspectes relacionats amb la salut, la majoria doncs, són aplicacions que estan allà, que se les pot descarregar qui vulgui, però que no han passat per cap procés de validació, i això, evidentment, és un risc.
Però és tot un perill, no? Perquè estem parlant de com sempre, vull dir, aquestes coses per una cosa tan seriosa com pot ser una depressió, ostres, que no estigui validat i que el que hi hagi darrere és buscar clics o buscar diners, és una qüestió prou greu i massa poc controlada, no?
Absolutament. I a vegades no és només aquest afany de clics que deies de diners. És algú que amb bona fe diu, ostres, tinc una idea perquè jo sé que això pot anar bé i llavors busco el finançament i tal i qual i ho faig, no? Però no s'ha seguit un procés rigorós, no? I no s'ha seguit un equip de gent entesa en la matèria des dels diferents angles i que pugui, per tant, doncs, desenvolupar una cosa que tingui cara i ulls i que, a més, després es pugui validar, com dèiem, no? Llavors, a data d'avui, sí. El que són els repositoris, sobretot en la categoria que es diu benestar, em sembla que ara se'n diu salut mental, sí. No, es diu benestar i no recordo què més, aquesta categoria, clar, allà hi ha molta cosa que no la utilitzarà directament un professional, ¿vale? Perquè no seria una cosa adreçada a psiquiatres o a psicòlegs clínics, sinó que és a la població general. Llavors, tu abans deies, no?, tot increment del percentatge de persones afectades de depressió. Una cosa són els que tenen un diagnòstic clínic, les altres són persones que estan diagnosticades per professionals que no són estrictament del sistema de salut, sí. o que és la pròpia persona que creu que té una depressió, no? I aquí és on s'embolica la troca, totalment.
Clar. Bé, d'aquí surt el projecte Evaldeapps, no sé si ho estic pronunciant bé, Evaldeapps, que té l'objectiu aquest, no? Desenvolupar, doncs, una eina per validar i avaluar aquestes aplicacions. Com s'avalua l'efectivitat d'una aplicació adreçada a la depressió?
A veure, no. Una cosa és avaluar l'efectivitat, que sí. Això es fa mitjançant un estudi clínic, sí. Que pot ser, els típics, no entraré en detalls, perquè seria una cosa molt tècnica, però semblant a el que és un assaig clínic per fàrmacs. I llavors això es publica i bueno, llavors, quan es fa una validació, diguem-ne, institucional, la cosa es basa en que hi hagi aquestes evidències. L'eina que estem dissenyant nosaltres amb aquest projecte de recerca, una de les dimensions que pretén avaluar és la de l'efectivitat. I aquí és una mica la percepció del professional que la recomana o de la persona afectada amb depressió que l'utilitza de si allò li ha anat bé o no li ha anat bé en el seu procés de depressió. Val? Mm-hmm. Per tant, és una efectivitat que és en el món real, no dins de l'estudi clínic i totalment individual, val? Que no té una representació estadística.
Entenc. Vale? Llavors, quan parlem d'aplicacions i quan parlem d'internet i quan parlem de coses tan serioses com pot ser la salut pròpia, sigui mental, sigui la que sigui, una de les coses més valuoses són les dades, la privacitat. Quina privacitat poden tenir aquest tipus d'aplicacions?
Va, aquest és un dels grans temes. Mira, la primera cosa és que les apps que nosaltres ara estem ja fent la validació de la nostra eina, sí. De l'eina que serveix per validar, diguem-ho així, doncs el que hem vist és que apps que puguem demanar-li a la gent que l'utilitzi perquè després l'avaluïn, n'hi ha molt poques, val? Perquè segueixen molts problemes d'aquests que estàs dient i un d'ells és el de la seguretat de les dades. Però a sobre ens hem adonat d'un altre tema, que això és bastant habitual al món de les apps darrerament, i és que primer nosaltres hem buscat apps que siguin gratuïtes, val? Llavors, quan tu agafes una app que és gratuïta, acaba passant, en el percentatge molt alt de casos, que si vols entrar en detall en l'app, aquí sí, acabes pagant i t'has de loginar i no és una cosa, diguem-ne, que no saps què passa amb aquelles dades perquè van a l'empresa que ha desenvolupat l'aplicació. I això passa amb totes les apps, amb totes les eines tecnològiques, però clar, amb salut mental és especialment, diguem-ne, sensible.
Uh-huh. Això ho poden diferenciar, per exemple, ja d'entrada, l'usuari, quan va buscar algun tipus d'aquestes aplicacions d'autoajuda, de la cosa més senzilla, una autoajuda moral fins a un tema molt seriós, ja quan entrem ja en capítols de sensació de depressió, com ho podem avaluar, això? Perquè, clar, tampoc és una qüestió de crear alarma, però sí d'estar conscients de quin camp ens estem ficant.
Sí, ara mateix, és a dir, tu entres i dius, ai, pues fulanito m'ha dit que utilitzi aquesta app, no? Doncs, bueno, no, allò, la recomanació del boca a orella que s'ha fet tota la vida, no?, en el fons, o tu mateix estàs fet pols i comences a buscar, no? Clar, el que tu trobis, estaràs perdut en aquell mar, eh? Clar. Llavors, això, aquest és l'objectiu una mica del projecte, que aquesta eina que ara està disponible ja, tot i que encara no, per nosaltres estaria en fase beta, però està disponible, qualsevol la pot utilitzar i entrar-hi. Bueno, s'ha de loginar, que llavors les dades ens arriben a nosaltres de moment, això sí, perquè no pugui, de moment és el que et dic, està en recerca, però quan això estigui disponible per tothom, allà sortirà una mena de TripAdvisor, vale? Allà sortiran les quatre aplicacions que ara mateix estem avaluant i quin percentatge de satisfacció en els diferents dominis assoleix cadascuna d'aquestes apps. Aquest és l'objectiu, ajudar a les persones, no? Aquí ara hi ha un temazo que segurament em preguntaràs i és, bueno, com garantim, no?, que no passi com el TripAdvisor, que no hi hagi pots, que no hi hagi... Clar, ara aquí estem
vaig,
en això.
Aquí vaig, perquè, clar, sí, estem parlant sí. del mateix en això, no?
Sí. Nosaltres, això és un projecte de recerca que just l'estem ara mateix acabant i estem analitzant les dades i tal, però estem també, diguem-ne, treballant tot el tema aquest de què passarà quan nosaltres ja no considerem un projecte de recerca, quan estigui al mercat i estigui a la disposició de la ciutadania. Evidentment, algú l'ha de mantenir, que això sempre és un tema, et costa molt que et donin diners per fer recerca, però te'ls acaben donant. L'altra cosa és, una vegada s'acaba la recerca per mantenir el producte, això ja és un altre... Ja. No? Són figues d'un altre paner, que diuen.
Doncs Carme Carrión, investigadora principal de l'eHealth Lab de la UOC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i fer-nos aquestes explicacions, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tu, per atendre's. Bé, no, hi ha una cosa que es manté. Segurament xerrem d'això en algun moment, perquè la Generalitat crec que començarà a posar en marxa una campanya, per dir-ho així, una campanya, una mena de campanya de sensibilització, sobretot de cara als joves, perquè siguin conscients de la importància de les seves dates, de les seves dades, on van, com s'utilitzen, on s'emmagatzemen i per què serveixen. Això ens passa a tots, eh? Ens descarreguem un joc, però ja no entro en aplicacions que toquen coses més sensibles, com seria això exactament la salut, sinó ja entro en qüestions ja de jocs, més d'oci, no? Que el descarregues i ja apliques... consciente usted... Sí, i a jugar al que sigui. I aquesta dada, aquest joc, recull dades teves i les envia. No hi ha res gratis. No hi ha res gratis. Llavors, com les pagues? Amb les teves dades. Són molt valuoses. No de forma personal, que en algun moment també serà així, sinó de forma global. De forma global, les nostres dades diuen moltes coses a les empreses. Són valuoses. Va, que de seguida parlarem d'història. Parlarem d'història i parlarem amb una pregunta que us deixaré a sobre, com es que, perquè veieu la part... La conversa interessant que tindrem d'aquí res amb l'Òscar Uceda, president de l'Associació d'Historiadors Antoni Campmany, Associació d'Historiadors de Catalunya. La pregunta que deixo és la següent. La pregunta és, les arrels de la ONU, les arrels de la ONU estan a Catalunya? Sí o no? Va, que de seguida en parlem aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra, però abans, permeteu-me, atenció famílies, perquè aquest missatge us interessa. Aquest any, demanar els ajuts als casals d'estiu i les activitats extraescolars és molt més fàcil, clar i ràpid. Del 15 de gener a l'11 de febrer podeu fer una única sol·licitud per saber quin nivell d'ajut us correspon. Així que atenció, famílies, no deixeu passar la data. 15 de gener... El passat 15 de gener, fins l'11 de febrer. Més informació al 010 o a barcelona.cat/ajut-extraescolars. barcelona.cat/ajut-extraescolars. Posem Barcelona fàcil. Barcelona fàcil. Ajuntament de Barcelona.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escribe a Carlos Herrera.
En X, @Herrera en COPE, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
No sabes quién conduce, ni por qué te sigue. Solo sabes que no va a parar. El Diablo sobre Ruedas, una película de Steven Spielberg. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Tenemos la moto que buscas, deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, estoy en el súper haciendo la compra. No veas qué calidad y qué variedad. El aceite de oliva virgen extra hojiblanca, bidón de 5 litros, tiene la segunda unidad al 50%. Y el pack de 6 latas de atún en aceite de oliva virgen o en aceite de oliva virgen extra albo, tiene un 2x1. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Parlem d'història, que sempre ho dic, és la història a vegades, sobretot els capítols de la història poc coneguts, o que no tenen aquesta fama o aquestes coses a les seves esquenes, són com contes, com petites pel·lícules que s'expliquen, però amb una diferència, que són reals, que han passat, que són fets històrics comprovats, en tot cas. I això és el que expliquem aquí moltes vegades. Bé, no ho explico jo, ho explica l'Òscar Uceda, que és historiador i membre de l'Associació d'Historiadors Òscar Campmany. Antoni Campmany, no Òscar Campmany. Òscar és l'Òscar Uceda, Antoni és l'Antoni Campmany.
Exacte.
Ja et barrejo,
l'Antoni.
Ja et barrejo, Òscar. Òscar, benvingut. Gràcies.
Moltes gràcies.
Bé, avui on ens fas viatjar?
Doncs avui viatjarem 1000 anys enrere.
Carai!
No? O sigui, 1000 anys. El que passa és que per viatjar aquest mil·lenni,
sí,
cap enrere, anirem primer, passarem per Nova York, el 24 d'octubre de l'any 1971, on el Pau Casals, un músic molt, molt reconegut i molt famós, va recollir la medalla de la Pau de la ONU. No? Llavors, sí, allà va donar un discurs en anglès, no, molt sentit, era un home ja que tenia 95 anys, no? Parlant de Catalunya, no? I parlant de que era la nació, va ser la nació més gran del món, segons va explicar, perquè va tenir el primer parlament molt abans que Anglaterra, i també va dir, i aquí és on parlarem avui, que Catalunya va tenir les primeres Nacions Unides.
Ajà, sí.
No? Catalunya tuvo les primeres Nacions Unides al segle XI. Diu que es van reunir totes les autoritats de Catalunya en un lloc de França, que en aquell temps era Catalunya, per parlar de pau, no? Al segle XI, no? I, sí, i és aquí on marca aquest origen de les Nacions Unides a Catalunya.
Carai.
Llavors la gran pregunta és si és veritat allò que va dir, ell s'ho creia, no?
Sigui veritat o no sigui veritat, ja posar això com a l'inici de les Nacions Unides em sembla una mica llagosserat, com a mínim. No?
És cert, agafa un fet històric indiscutible del que parlem ara i evidentment és una exageració i no tenia res a veure amb les Nacions Unides, no? O sigui, diguem-ne que anava una mica despistat, no? a la veritable repercussió de lo que va ser els tractats de Pau i Treva, no? Que es van signar a Toulouse, que és aquesta ciutat que ell parlava, que ara està al sud de França,
sí,
l'any 1027. No? I què era això de la Pau i Treva que ell pensa o creu que era l'origen de les Nacions Unides? Pues, realment, el que va succeir és una reacció per part de l'Església, en general, i sobretot per part de l'abat Oliva, una reacció contra l'estat de caos, d'anarquisme i de violència sorgit a Catalunya i a Europa, a tot arreu d'Europa, a lo que es coneix com la revolució feudal, el moment de que cauen els poders comtals i són la noblesa, no?, que comença a lluitar entre els petits nobles entre ells i comencen a agredir els pagesos i comencen a quedar-se amb les seves terres a canvi de protecció. No?
En aquell moment estem parlant d'una època feudal dels comtats catalans. No, Espanya estava lluny de ser el que avui és,
sí,
i encara estava el moro, encara ocupava gran part del territori. Que era...
Exacte, va ser un tema que va afectar a lo que ara és Catalunya. No existia llavors. De fet, el nom de Catalunya no apareix als textos fins 300 anys després d'aquests fets, 200 anys després d'aquests fets. No? O sigui, és un fenomen molt posterior, simplement un grup de...
Què seria? Marca hispànica seria...?
Ja no, però aquí cadascú era jefe de casa seva.
Vale, d'acord.
Són diversos comtats, el comtat de Barcelona, de Pallars, de Besalú... I aquí, a més, estem vivint una situació molt fragmentada, on cadascú era el jefe a casa seva, no? I de violència inusitada, i de caos, de lluites contínues, agressions contra els pagesos, agressions contra l'Església, etcètera. I en aquesta conjuntura, que passa a tota Europa, i també s'organitzen aquestes reunions de pau i treva, que també són comuns arreu d'Europa, organitzades per l'Església, i és qüestió d'arribar a un pacte. El que fa l'abat Oliva és promoure una reunió amb aquests nobles, no? I intentar d'arribar a un acord de mínims per baixar, diguem, el grau de violència que es vivia en aquell moment, no? I s'arriba a un acord, no? Un acord que no signa tothom, o sigui, per exemple, el comte de Pallars s'hi nega, no? Perquè considera que són massa concessions,
sí.
Però que és un acord de mínims, no? De mínims que se sustenta en tres pilars. El primer pilar seria de que en festius es proveeix matar. O sigui, diumenge està prohibit.
Si diumenge s'atura la guerra, diumenge no podem matar.
Exacte. Si tu te tocaves ser pagès en aquesta època, doncs estaves desitjant que arribes diumenge, no?
Perquè almenys viuries un dia més segur.
Exacte, no? Doncs mira, aquell dia estaries tranquil·let i tot això. Llavors, clar, evidentment, dius, hosti, la resta de dies què passa, no, amb aquesta gent, no?
Però imagina't, Òscar, com seria el nivell de salvatgisme perquè es donés per una qüestió coherent i lògica que un festiu, com un diumenge, suposo, no es maté. Sí. Vull dir, és un nivell de salvatgisme inimaginable, eh?
Exacte. I la segona part encara és més significatiu, no? Encara veus més quina era la situació, perquè es planteja el següent, bueno, què passa els dies laborals, no? Per alguna manera, no? Pues aquí també tenim solució, i és quan van dir que a 30 passes de Sagrat, a 30 passes d'una església, sí, no es podia matar tampoc. I neixen les sagreres, això són les sagreres, no? Les sagreres són aquests espais de 30 metres, llavors si tu te perseguia un noble que tingués un mal dia i arribaves amb aquests 30 metres, pues salvau, no? O sigui, una mena de juego del calamar, no? Però d'aquesta època.
No sé si això està en els escrits o hi ha alguna confirmació. Això se respectava?
Normalment sí, i això d'estar sagrat va allargar-se fins a temps bastant propers, eh? Uh-huh. I també hi ha moments en què es trenca i a la condemna, en tots els casos, i és el que es va pactar amb aquests acords de Toulouse, era l'excomunió, que no era poca cosa.
No era poca cosa, en aquell moment.
O sigui, dins del que entrava, pues, es respectava, recordant que no va signar l'acord, per exemple, el comte de Pallars.
D'acord.
O sigui, que ell va continuant d'allò. Pues aquesta, i la tercera, la tercera dels pilans, era de l'Església, va voler protegir-se d'aquest moment, d'aquesta violència, i també era condemna d'excomunió aquell que robés o que ataqués a l'Església. Llavors, aquests serien els tres pilans d'aquests acords de pau i treva que realment van ser un avanç, no? Van ser una miqueta, sí, una miqueta d'ordre amb aquesta salvatjada generalitzada que es vivia en aquells moments, però que evidentment no té res a veure amb les Nacions Unides ni amb la ONU.
Doncs, senyor Òscar Uceda, com sempre, gràcies per aquest viatge de 1000 anys en parada a Nova York al 71, i fins la propera, molt amable.
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Igualment, que vagi molt bé. Gràcies. Doncs ja veieu, en aquest cas, imagino com seria el nivell. Això sí que és interessant, d'aquesta reflexió, clar, vista des d'aquest moment, des de la nostra època contemporània, i el nivell de bestialitat hauria de ser tan animal, perdona per això. A més, mireu que més, suposo que el cinema, les històries i tot això ha fet que aquella època, l'època medieval, l'època feudal, doncs estigui bastant romantitzada, és a dir, està bastant idealitzada, no? Allò de veure les princeses, els castells, els cavallers, els tornejos... Vull dir, quan realment ja veieu que el respecte per la vida humana era poco o nada, i que de viure bé, els que tenien, com sempre, diners i propietats i poder, doncs sí que vivien bé en aquell moment. La resta, no. Bé, estem a punt d'arribar a la una. Tancarem Herrera, Cope, Catalunya i Andorra. Obrirem migdia. Recordar que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, o descarregant la nostra aplicació. I a la nostra aplicació busqueu Cope Catalunya i allà ho trobareu tot. Obrirem migdia parlant de la nova llei i com s'aplicarà la nova llei d'eficiència de la justícia. La pròpia paraula i la pròpia definició ja fa que aixequis les orelles. Doncs de seguida parlarem d'aquesta llei i de què passa, què hi ha darrere, què hi ha davant. Realment és tan efectiva? Com va el tema? En parlarem. Va, que arribem a la una i ens actualitzem. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Quatre coses i tornem.